Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui és 19 de gener de 2020, una data marcada en vermell al calendari. Avui se celebra la 12a edició de la Gala dels Premis Gaudí, que aquest any es fa a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. I és per això que avui hem decidit convidar la presidenta de l'Acadèmia del Cine Català, la Isona Passola. Encara no ha arribat, però el taxi és camí de Diagonal 614. Per tant, el que farem tan bon punt arribi, si aquesta fanfàrria que sona de fons, la vestirem d'aplaudiments i narrarem en pla seqüència l'arribada de la presidenta i la catifa vermella que tenim preparada a l'estudi de Catalunya Ràdio. Senyals horaris de 2:15 del matí. Qui sí que ja són puntuals a l'estudi a aquesta hora són l'Àlex Gorina, el director de la Finestra Indiscreta, la veu del cine a Catalunya Ràdio. Àlex, què tal? Bon dia.
Ja, bon dia.
I el Joan Bordeus, que és el crític de cine i de televisió de Núvol. Joan, benvingut. Ells dos també ens ajudaran a desgranar algunes de les pel·lícules que aquesta nit seran premiades, també parlar de tot plegat del cine català, com està de salut. En parlarem també amb la presidenta de seguida. Com esteu, companys?
Una mica pregala, o sigui, nervis i, per tant, rampa... Allò.
Sí, rampa la gola?
A punt de gola.
Primer de tot, Àlex, l'ABC del que passarà aquesta nit a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, sobretot,
A partir de les 9 del vespre, no, serà Catalunya Informació i CAT.
I CAT, molt bé.
Perquè aquí hi ha Barça-Granada i evidentment. Sobretot el cinema que mai tingui el privilegi de passar per damunt de,
del futbol,
d'altres prioritats.
Comencem queixant-nos.
Sí, no, absolutament, només faltaria. A partir de les 9 del vespre, catifa vermella, a les 10 del vespre comença la cerimònia, previsió de durada, dues hores i escaig,
sí?
Molt més curt que altres anys.
Ah, sí? O sigui, serà més curt aquest any? Això m'interessa.
Pretenen.
Això m'interessa, però crec que les cadires del fòrum són còmodes, no?
Sí.
Vull dir que estarem allà...
Sí, però per prohibit dormir-se.
No
podem permetre'ns una fotografia estil... Com es diu el polític que es va dormir?
El Margalló, sí. Els que ens hem llevat d'hora i que ens toca anar també al vespre allà, vull dir que, no sé, algun cafè ens tocarà prendre. Joan, com t'ho prens tu, aquesta gala?
Home, ara estic en moment tribunero dels tòpics de serà molt repartit, qui se l'endurà, això... Aquestes travesses una mica absurdes que ens agrada fer. A mi em costa, la gala em costa, escoltar que serà més breu de l'habitual ja m'ha produït una vibració, perquè si no estava, una mica els periodistes estem confinats en un zulo poc amable i no ens toca posar-nos smoking, així que anirem a veure com és la posada en escena per a Ticoll, una mica què es diu i què no es diu, també...
Home, una gala no deixa de ser una obra de teatre i per tant que el director de la gala sigui un home que fa espectacle...
Que ja veurem si li deixo
dir que vol dir. I la presentadora és l'Anna Moliner, que aquest any, mira, ara veig les imatges també el 324, aquest any els números seran molt musicals, la cosa serà molt també cantada, no?
Sí, com a mínim sabem que l'Anna Moliner farà un parell d'intervencions cantades, sabem que apareixerà l'Àngels Gunyalons, per tant, número musical.
Carai.
I l'Albert Pla, que serà la part Albert Serra de la Gala dels Gaudí.
Ah, sí, Albert Pla canta també avui?
Sí.
Carai.
Sí.
Això promet, doncs.
Sí, homenatges a la Guillermina Mota, en fi, país.
Escolta'm, mentre arriba la presidenta, que també en parlarem de la gala, fem una cosa, comencem a desgranar algunes de les pel·lícules més candidates. Jo en tinc una, i com que aquí també es tracta de mullar-se una
favorita,
mica...
La favorita, vols dir?
Sí, és a dir, a mi m'agradaria molt que sortís ben parada d'aquesta gala els dies que vindran. Els dies que vindran és aquesta obra majestuosa del Carlos Márquez Marcet, una pel·lícula que sona així.
A partir d'ara em conto,
on la Maria Rodríguez i el David Verdaguer fan de parella a la ficció, quan són parella també a la vida real, i narra tot el procés d'embràs d'una parella novell, debutant, que això també provoca un sotrac a la vida i a la relació, no?
Amb un treball d'una valentia indescriptible de la protagonista, a banda de la sensibilitat pròpia del Carles, que no... És l'únic director finalista, amb tres noies al costat, però puc afirmar que és una directora com Déu mana, perquè té una sensibilitat molt equilibrada amb les seves companyes de competició. La pel·lícula m'agrada molt, i ella especialment, i ella ha de guanyar.
Joan.
Sí, també aquí hi ha un viatge molt personal, tots els que hem seguit el Carles és un referent que va... Però té aquesta paradoxa que fa una pel·li molt semblant a d'altres cineastes més debutants que ell, quan ella té una trajectòria amb una certa allargada. Nosaltres, des de 10.000 quilòmetres, que va ser el seu gran hit, fins a aquests els dies que vindran, que en certa manera tanca una trilogia que ha passat entremig per la d'Antierra Firme, et trobes amb una pel·lícula que... tot i estar basada en una forma de fer cinema que és completament contemporània, que sintonitza amb unes generacions, femenins, femenines i femininitzades, perquè això que al Carles moltes vegades li agrada dir-se que és una més, també entronca molt amb un discurs sobre si el pressupost de les cineastes femenines el mateix que els seus companys homes, que mereixen, que aconsegueixen. Però, clar, ens trobem això, no?, que és una tercera pel·lícula que sembla una primera pel·lícula i que una mica potser, tot i que ens agrada molt, no sabem si a l'efecte sorpresa que sempre interessa el Gran Premi se l'han donat al Carles.
Jo em temo que gairebé totes les pel·lícules pecaran i pequen aquest any de semblar la primera pel·lícula. Algunes ho són i algunes no.
Tu dius, m'agradaria molt que la Maria Rodríguez guanyés la millor actriu. Sí. Recordem la Maria Rodríguez, una de les grans damnificades de les nominacions dels Goya. De fet, hi havia una campanya fins i tot a les xarxes de Volem la Maria Rodríguez als Goya, perquè realment tothom s'esperava que estigués nominada i res de res.
Especialment perquè va guanyar Màlaga, i el Festival de Màlaga és una de les plataformes al costat de Sant Sebastià de les nominacions dels Goya, i per tant sembla incomprensible que al final ella l'hagi marginat d'aquesta manera.
La hija de un ladrón. Aquesta pel·lícula de pare i filla, també a la vida real, també a la ficció, en aquest cas amb la Greta Fernández i l'Eduard Fernández, el seu pare.
Mira, hi ha dues pel·lícules amb filla i pare, i més encara de filla i família, a la competició d'enguany. Al meu entendre, és una directora de talent. És una directora de talent, però que com que confirma i afirma i reconeix que és una seguidora dels Germans Darden i de la pel·lícula Rosetta, doncs el que fa és aplicar una fórmula al país i aquí mateix d'una manera consistent, perquè no podem definir com original ni molt menys. És a dir, el que jo crec que és una pel·lícula de talent, jo trobo que és una certa falta de personalitat.
És veritat que aquí tenim aquesta cosa del cinema social que ha arribat a ser fins i tot un estigma per les pel·lícules que es fan des d'aquí, però també hi ha aquesta ironia que si altres pel·lícules d'aquest any són més d'aquests joves han començat a fer, com en Carles, com la Neus, unes pel·lícules de classe mitjana, pare i filla de classe mitjana, de cop i volta fent una cosa que ja estava molt, en certa manera el que dius, molt assajada, com aquest cinema social, ens trobem amb l'única pel·lícula que realment se'n va a l'extraradi, a la classe baixa, aquesta denúncia dels Darden, que per contraposició amb les altres et pinta una mica, t'acaba de completar el retrat del país, que no semblin tots aquests cineastes de classe mitjana, First World Problems.
He de dir, i només és un apunt, tens tota la raó, és, jo crec, el mèrit de La Innocència i d'aquesta pel·lícula, que són pel·lícules fetes per gent de poble o de barri, quan el cinema català, al meu entendre, existeix massa la mentalitat de directors i directores que, per entendre'ns, han passat per escola caríssima de cinema i que provenen d'un ambient mitjanament pijet, no?
Ara, tant el Joan com l'Àlex apuntaven La Innocència, és el debut de la Lucía Alemany.
Jo crec que és una pel·lícula que té sobretot una naturalitat immediata, una proximitat contagiosa, un personatge femení no molt original, però perfectament explicat a través d'una actriu sorprenent. Barreja molt bé el que és els professionals, és a dir, els papers del Sergi López i de la Laia Marull, pares d'aquesta noia, amb la gent del poble d'on ve la directora, funciona, han aconseguit integrar-se de meravella, i l'únic que passa és que és una pel·lícula que s'acaba d'estrenar, i jo no sé fins a quin punt els acadèmics han tingut temps, perquè aquí hi ha dubtes, no? És a dir, ja reben les pel·lícules per poder-les mirar a casa, però jo entenc que ha sigut massa precipitada l'estrena a última hora com perquè pugui tenir molts vots.
I deixa'm comentar també, en aquest cas, la pel·lícula La Liberté, amb l'Albert Serra, que sempre té aquest segell tan personal, i aquest any l'Albert Serra s'ha tornat a superar amb una història de sexe.
Vous connaissez notre situation. Nous avons dû faire la cour. Et depuis nous sommes bien seuls.
Joan, què t'ha semblat?
Molt recomanable, una pel·li familiar per anar-hi per anar-hi a passar una bona estona.
Vas tenir malsons durant una setmana després de veure-la.
Sí, és una pel·lícula que el que m'agrada és que és una pel·lícula que estava molt basada en la filosofia del Marquès de Sade, en aquesta cosa de llibertinatge, i tu l'has d'entendre com que Serra ve a torturar-te tu com a espectador. És un exercici de masoquisme. No només veiem el masoquisme, sinó que nosaltres som els primers masoquistes que anem a passar-ho malament. Una pel·li absolutament impremiable, que va ser premiada a Cannes, aleshores aleshores ens veurem si...
A veure, que com ho estàs dient, això? Una pel·li absolutament impremiable que va ser premiada a Cannes.
Clar, aquesta valentia és una pel·li que va ser premiada a Certain Regard, que és la secció més alternativa. Si ja és alternatiu al Festival de Cannes, una certa mirada encara ho és més, Premi Especial del Jurat, per tant, un divertiment dels crítics francesos, i una pel·li que haurà vist, i amb una sensibilitat absolutament subversiva, que... costen de premiar aquestes pel·lícules i diuen molt de tu si t'atreveixes a
la fotografia em va encantar.
Però això és un detall molt interessant de l'Albert Serra, és a dir, la directora de vestuari, la creadora de vestuari, que pot guanyar, perquè és el vestit d'època i tot això, però ella deia he fet el vestuari més meravellós del món i no es veu, perquè la pel·lícula és fosquíssima. Però clar, l'Albert Serra et dirà immediatament, però a veure, siguem com és. Vas a un bosc de nit al segle XVIII a França i no es veu res. Jo he filmat així aquesta pel·lícula. No deixa de ser d'un realisme extraordinari. Ara, clar, vull dir... Te l'has d'escoltar molt bé per saber què està passant. Sí, sí.
Són les 10 i 40 minuts, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui la gala dels Premis Gaudí a l'antena dedicat a l'antena de Catalunya Informació amb l'Àlex Gorina. I a aquesta hora posem aplaudiments i fanfàrria. Presidenta Isona Passola, bon dia i bona hora.
Perdoneu que arribo tant, però és que jo dia de la gala dels Gaudí no toco ni quarts ni hores.
Crec que l'any passat es va produir exactament la mateixa escena, que si és una Passola, arribant tard en aquest estudi de Catalunya Ràdio. Però ja sabem, el personatge d'Isona Passola ja sabem que conforma tot això. Vull dir que estàs disculpada de qualsevol...
Fa molta vergonya, no diguis això, perquè sóc... Imagina't si s'ha de ser rigorós fent cine. S'ha d'arribar sempre d'hora als rodatges i tot. Però el dia de la gala és el dia de la gala.
Ho tenim tot a punt?
Tot, absolutament a punt.
Ara veiem els assajos també ahir amb l'Anna Moliner, fantàstica, cantant, no?
Jo crec que estarà molt bé, sí. Jo crec que de goll de gom poso un segell, saps? I aquest any vam dir, ho farem molt musical, veníem de les gales del Danès, hem fet molts intents de fer gales diferents. Hi ha alguns més afortunats que altres, però és veritat que hi ha com una passió per venir a la gala i per la gala i per la gala, que suposo que l'hem anat situant com una bona gala, sí, sí.
Dèiem, números musicals, de goll de gom el seu segell, l'any passat va ser el McLari. No sé si hem d'esperar una gala amb menys crítica política que els últims anys, perquè el McLari l'any passat va disparar amb força. No sé si aquest any també hi haurà polítics que se sentiran interpel·lats.
Mira, una gala depèn de tantes coses. Ahir en parlàvem amb el Prat i Coll, que és el director. Estan acostumats al teatre, que tenen tot controlat, els guions estudiats, els textos estudiats. A la gala acaben de fent d'actors els que han guanyat els premis, encara que no siguin actors, encara que siguin de vestuari o de fotografia. Llavors, poden passar moltes coses. Sempre hi ha fronts oberts, depèn del que digui la gent, depèn de... I la gala, doncs, el segell de l'Acadèmia i de la gent del cinema i de la gent de la cultura sempre és mordaç i és crític, ho és, perquè la cultura té aquesta cosa revulsiva, per sort, que ens fa pensar, que ens fa ser crítics, que... però hi ha flancs oberts, sí.
Qui vindrà d'autoritats? Crec que ve el ministre, no? El ministre debutant, pràcticament.
Sí, ve el ministre debutant, sí, sí.
S'estrena pràcticament el càrrec amb la gala dels Gaudí.
Sí, ve el ministre, ve el president del Parlament, ve l'alcaldessa, ve la consellera de Cultura, ve la consellera de Presidència, ve... Em falta algun, però...
Ah, sí? Qui falta?
El president.
Ah, sí? No ve el president avui?
El president, no ho sé, de vegades confirma l'últim moment, però deu tenir-ho complicat.
Ho estem gestionant. Molt bé. Deixa'm parlar de cine també amb Isona Passola, perquè ara estàvem desgranant algunes d'aquestes pel·lícules que l'Acadèmia aquests dies també ha estat analitzant. Quan parlem de cine català, exactament què entenem per cine català? Aquesta és una pregunta molt interessant per entendre algunes de les nominacions aquest vespre.
El cine català és el cinema que es produeix a Catalunya i que produeixen les productores radicades a Catalunya. I, per tant, és un cine que pot estar parlat en moltes llengües, de vegades, no sé, aquest any hi ha el francès de Liberté, hi ha anys que hi ha l'anglès, hi ha castellà i, lògicament, hi ha català.
El que passa és que hi ha un tema que és que a la gent encara el sorprèn moltíssim, que és el talent, el Catalan Talent. És a dir, la porta oberta als talents catalans que estan treballant en produccions no catalanes, com és el cas de Carrer Lejalde, que és finalista per Mentre duri la guerra, o com és la pel·lícula de la Coixet, però que és dirigida per una catalana, però que no és una producció...
Però saps per què ho fem, no?
No, perquè tu ho expliquis i la gent ho entengui. No,
sí, expliquem això, clar, perquè és que si no...
És que això és molt interessant. És a dir, quan es produeix més audiovisual al món, paradoxalment a Catalunya se'n produeix menys que mai. I llavors hi ha hagut una desbandada tan i tan gran d'actors, d'actrius, de tècnics, de directors a fora, que els hi premiem el talent. Per què s'ha produït aquesta davallada de producció a Catalunya? Doncs perquè el govern català ha deixat enfonsar d'alguna manera TV3 i sobretot la partida que donava a TV3 per produir externalment. Llavors... és desesperant, perquè jo, per exemple, la Junta de l'Acadèmia aquesta nit, de 7 que som, em faltaran 3 o 4, a veure si algú arriba amb l'AVE última hora. Però clar, ja han hagut de canviar els nens d'escola, de ciutat, deslogar. Hi ha una fuga de talent tremendo. Jo crec que això s'ha d'arreglar i s'ha de resoldre. El govern diu que ho arreglarà, però ha estat una vedada, perquè és evident que TV3 s'ha de reestructurar i s'ha de modernitzar, que ja comença a tenir molts anys. Però, escolta'm, pensa que el 2010 hi havia 16 milions d'euros per fer produccions, i avui n'hi ha 3. Jo no sé al final com es tancarà el pressupost que estan a punt de tancar, però això ha provocat que... Mira, Televisió Espanyola va produir 8 sèries l'any passat, 8.
Amb un nou pressupost de la Generalitat, la situació del cine català pot canviar?
Poc. Serà un pedaç, perquè crec que hi ha d'haver la voluntat política de pensar que, mira, que hi ha... és brutal, 7 hores diàries miren els joves... audiovisual, 7 hores.
Quantes en català?
Molt poques, clar. Quantes sèries? Des de Merlí, Les noies del hockey, què s'ha fet?
No hi ha...
Hem perdut la llengua sense... Els estats s'agafen el cinema com una qüestió d'estat, i en canvi aquí han vedat, no? I no sé.
Amb aquest escenari que està descrivint la presidenta Isona Passola, el cine català pot aspirar a ser competitiu a nivell europeu?
Ho ha estat. I molt. I t'ho puc dir perquè ho he viscut en primera persona. Ho ha estat, i molt, i moltes pel·lícules del cine català han estat. Al revés, que hi ha una fama de que hi ha el talent, o sigui, la fama de que el talent hi és, existeix. En aquests moments hi ha pel·lícules amb un pressupost tan baix que... encara que són molt bones, perquè te n'adones que saben el que es fan i que el cinema és car i, per tant, necessita uns pressupostos mínimament competitius. Si una mitjana d'una pel·lícula europea està entre els 4 milions, doncs aquest any, en els finalistes dels Gaudí, la majoria estan al voltant d'un milió d'euros.
La veritat és que és molt diferent, és a dir, és la gala dels Gaudí, i l'Acadèmia acaba sent també la manifestació, la punta de l'iceberg de la situació general, això per començar. Això de la fugida de talent, és a dir, que el talent català sigui volgut per l'estranger, està molt bé, és a dir, poder exportar talent perquè a fora el volen, està molt bé, tant de bo, hi hagués fins i tot més.
Si tu
l'altra cosa és que la gent... No vagi perquè els criden, clar, sinó se'n vagi a buscar-se la vida, perquè clar, no troba aquí on treballar, no? I per altra banda, la capacitat que hi ha, no només del cinema català, perquè al cinema espanyol li ha passat això, sempre sí, exactament igual. El cinema espanyol té una presència ínfima a l'estranger. No és un producte comercial ni un producte valorat en els festivals.
Bé, el moltíssim. Cinema espanyol una mica més, perquè tenen els Almodóvar i això.
Ja està, ja m'has dit, Almodóvar, ja està. Clar, sí, Almodóvar sí, però prou.
Bueno, escolta'm, i Javier Bardem, Antonio Banderas, com a
actor nominat racialitzat, que apunten algunes... Ho veu veure, això, no? Que el van posar dins de la categoria de... Joan, digues, perdona.
No, però que si estem parlant d'aquesta fuga de talent també cap a Madrid, i és una fuga lingüística també, que quin és el problema que ens trobem? Que si tu ara has de decidir si ets un jove cineasta català, que sigui, que en quina llengua faig el meu curtmetratge, en quina llengua veig la primera pel·lícula, és una mena d'efecte de bola de neu, que si vols tenir un cert èxit econòmic te n'has d'anar a Madrid, llavors com el faràs? El faràs des de Barcelona, però el faràs en castellà. Que això, l'efecte, el pol magnètic no només és de diners, sinó també és una mena de sensibilitat lingüística, o potser disfressaràs més la teva pel·lícula perquè no sigui tan catalana, perquè no tingui un discurs sobre el país, perquè és una mena de... Això, si no reverteix, no només se'n van els diners, sinó també se'n va una
mena de... La llengua se'n va, la llengua l'hem perduda pel camí. Mm-hmm. Sí, és així, tens tota la raó.
I en aquest sentit hauríem de ser molt autocrítics, perquè la majoria dels talents catalans no roden en català.
Això per començar... Però per què no roden en català, Àlex? Perquè nosaltres, quan sortíem d'aquí, i això també ho he viscut, quan sortíem, que anàvem amb el suport de TV3 i de la Generalitat fa 10 anys... i anàvem a coproduir, perquè com que el cine és que ara es coprodueix molt, i això és un diàleg saníssim, tu podies imposar el català perquè arribaves amb diners. Ara arribes i dius, qui posa més? I el que posa més, i això em passa a França, jo he coproduït en França, posem tant més i es roda en francès. Els països d'Europa estan protegint moltíssim les seves llengües i la diversitat, i això és bo, perquè si no tots acabaríem rodant en anglès.
Però ara que has parlat de coproduccions, jo crec que també s'està desaprofitant moltíssim la plataforma que representa una coproducció. És a dir, si no tens prou capital ni prou força per fer una pel·lícula, com a mínim intervé en el màxim de pel·lícules potents o interessants que es fan a Europa. Això s'ha fet molt, i d'aquesta manera hi ha països que tenen poca cinematografia que te'ls trobes en les fitxes tècniques de moltíssims festivals i de pel·lícules de talent, amb la qual t'estàs obrint mercat i t'estàs obrint relació professional amb una quantitat de gent interessantíssima.
Sí, però aquí s'ha coproduït bastant, eh?
Ara dic, ara.
En aquests moments. No. És que coproduir vol dir entrar amb diners.
Ara sí.
Aquí havíem coproduït molt, però coproduir vol dir, escolti, jo poso tant, com que jo poso més, anem a mantenir, diguem-ne, l'entitat de la pel·lícula, no anem a fer pudi estranys barrejats, i per tant puc posar la meva llengua.
També és veritat que estem posant pedaços, en aquest sentit hi ha un punt també de responsabilitar-nos a nosaltres, de la diversitat ara és un avantatge competitiu, o sigui, el català, en vez de veure'l com un problema, el podem veure com un avantatge competitiu, perquè tu parles amb programadors de festivals tot arreu, o amb gent, què li interessa? Li interessa la cosa més local, més absurdament regional del món. Per exemple, quan la Carla Simón ens va portar una pel·li que passa a la Garrotxa, en català, era el que interessava els programadors de tots aquests festivals, des de Berlín, des de Cannes. Sí, estem intentant fer el que fèiem abans, que és el curt en un no lloc, en una no llengua, per intentar tapar forats. En algun moment haurem de començar a dir, anem a fer un cinema amb una certa, on ens hi puguem reconèixer, amb una certa identitat, que jo crec que la gràcia és que no hi ha cap contradicció, perquè els festivals europeus el que fan és anar-nos a buscar.
Sí, però el local bo, i això comprovadíssim, allò local bo és el més internacional, perquè la gent està buscant que els hi expliquin, que els ensenyin ambients que no coneix, llengües que no coneixen. I el català tampoc és tan minoritari. Jo sempre poso l'exemple de Borgen. Borgen era una sèrie danesa de polítics danesos. Escolta'm, és de les més vistes de tot el món, i estava rodada en danès, que parlen menys, el danès el parlen menys habitants que els de Catalunya. Vull dir que avui en dia es tradueix, es subtitula, a través de les plataformes pots veure un
desig. Merlí, ha estat un fenomen com aquest que ha funcionat a l'Argentina, sí, per exemple, de meravella, no?
De meravella. L'altre dia em va trucar una amiga meva argentina i diu, mi hijo habla català, i dic, ah, sí, i diu, Merlí.
Fins i tot Lula da Silva l'ha recomanat aquests últims dies. Joan, sobre on es forma aquest talent que tenim a casa nostra, escrivies fa pocs dies un article a Núvol, també molt interessant, on et qüestionaves també el paper de l'escac, fins i tot, no?
Sí, deia una mica que crec que no és casualitat que molts d'aquests cineastes, aquest és un any quasi paradigmàtic, molts dels cineastes que han fet alguna cosa realment interessant, com Carles Márquez Marcet, com Neus Ballús, o per exemple, es veu molt cas, en aquest any tenim la nominada millor curtmetratge, que és la Irene Moray, és nominada als Gaudís per millor curtmetratge, i és una persona que el seu curt l'ha fet pràcticament amb quatre... ella no havia estudiat, no havia passat per cap escola de cinema, i en canvi ha estat finalista dels European Film Awards, va guanyar la Berlinale la seva secció de nou talent, que és un, és un, és un tipus de premi que no ha guanyat cap altre curtmetratge català de cap escola oficial des de en l'última dècada. Aleshores, trobem aquesta tensió entre que qui és més lliure per captar la sensibilitat del cinema europeu que s'està fent és qui no passa per les escoles, no? La Carla Simón és un projecte personal. El que veiem...
Però passa per l'escola de Londres, eh? O sigui, no fem la Carla Simón.
No, em refereixo... Sí, però per això parlo del parc de curtmetratge, de dir... quina és la meva tesi, o el que és el que defensava en aquest article, és que també hi ha un punt de sensibilitat de karatem, i per això posava el focus sobre l'escac. A l'escac hi ha una determinada fecina que per què dir-ne, té una certa, jo en diria, un sensor dogmes spielbergians. Crec que hi ha un tipus de
que s'emmiralla amb Spielberg, no amb el costumisme.
Totalment d'acord. Jo crec que aquest és un problema que també es produeix en el món del teatre d'aquest país, que admiro moltíssim. L'Institut del Teatre i l'escac acaben no fent surar la individualitat, el talent personal, la llibertat d'actors, directors, etc., sinó que acaben convertint els alumnes, tal com està plantejat, en clònics els uns dels altres en molts sentits. I per aquí surten també moltes pel·lícules i moltes obres de teatre que s'assemblen tal com estan pensades i tal com estan fetes. Només ho dic com... És molt diferent fer surar el talent personal que sotmetre'l a unes regles del joc determinades.
En el cas del cine català, moltes pel·lis són costumistes, també per raons de pressupost, és evident.
Ara t'escolto.
Sí, és que és evident. Isona, respon a això que comentaven, perquè no sé si estàs d'acord o no.
A mi, des de l'acadèmia, que hi ha molta gent de totes les escoles, em costa molt, més ben dit, no em puc pronunciar ni opinar sobre les escoles, perquè són totes a dins. Però és veritat que sí que hi ha segells, i és veritat que hi ha modes, i és veritat, sobretot, que les limitacions de pressupost et posen a plantejar-te pel·lícules amb pocs personatges que passin en un sol espai, i al final acabes fent un gènere, quasi. Si tu t'hi fixes, pel·lícules de gent molt jove, que no cobra, que es fan en cooperativa, que ni estan assegurats, que jo pateixo com una boja, perquè de vegades es sotmeten a riscos, i aquesta misèria ens ha portat a crear quasi un gènere a partir de les limitacions. I per això fa que moltes pel·lícules s'assemblin.
D'això, la història n'està plena, i algunes vegades ha sigut excels. És a dir, el moment que neix el cinema neorealista a l'acabar la Segona Guerra Mundial a Itàlia, hi ha una indústria destruïda, no hi ha material, no hi ha ni càmeres, i es fa un cinema de la pobresa que aconsegueix connectar amb la realitat i explicar-la molt bé durant un, dos, tres anys, fins que les pel·lícules neorealistes comencen a assemblar-se totes les unes a les altres i perden una mica el seu valor testimonial, fins i tot, no? Per tant, val durant un any, dos anys, tres anys, però no podem...
Aquesta precarietat s'ha d'acabar. Escolta'm, hi ha escoles, universitats boníssimes, i a més ha passat una cosa molt interessant, que és que s'han abaratit molt les maneres de rodar. I per tant, rodar està molt a l'abast de tothom. Jo me'n recordo quan vaig començar amb aquelles càmeres de 35, havies de tenir equips molt complicats. Ara, escolta'm, pots rodar amb el telèfon, com aquell qui diu, eh?
3 minuts per arribar a les 11 del matí, ho haurem de deixar aquí. Els que avui venim a la gala dels Gaudí, com hem de venir vestits?
Elegantíssims.
Que això m'interessa, perquè tinc un problema greu aquí.
Guapíssimes.
Sí, o sigui...
Pentinats,
frac, no?
Maquillats...
Smoking.
Perquè, no sé, una vegada...
Corina, vas amb smoking avui o no?
Un conseller va dir que no tenia glamour al
cine. Jo vaig a treballar i estaré a la sala i aniré més o menys com vaig ara.
No, prohibit, eh? No, és que no et deixem fer el programa, Gorina, avui així. No, jo vull la foto del Gorina amb smoking avui.
Em podeu pagar un smoking?
Escolta'm, Gorina, l'smoking, el llogues, que últimament està molt de moda, això també. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Presidenta, molta sort aquesta nit.
Gràcies.
L'escoltarem també a l'antena d'ICAT i de Catalunya Informació amb el Gorina. Gràcies, Joan Bordeus.
Gràcies.
Pausa i tornem.
A Catalunya Ràdio, el suplement. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.